Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La diabetis és una malaltia crònica que es caracteritza per un augment del nivell de glucosa, és a dir, de sucre, a la sang. El nivell augmenta perquè el cos és incapaç de metabolitzar-la bé. Hi ha diferents tipus de diabetis, però els més habituals són els de tipus 1 i tipus 2. A Catalunya el nombre estimat de persones amb diabetis està al voltant d'unes 560.000, segons l'enquesta de salut de Catalunya, que està datada de l'any 2013. Cada any es registren entre 250 i 270 nous casos de diabetis de tipus 1 en menors de 30 anys. La diabetis de tipus 2 és cada cop més freqüent, tant és així que constituirà una de les epidèmies del segle XXI. Demà es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i avui en parlem. D'entrada ho fem des del punt de vista mèdic, per això tenim en comunicació el doctor, l'endocrinòleg Mateo Fabi de l'Hospital General de Catalunya. Senyor Fabi, bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia. Per què es produeix la diabetis?
Bueno, hay, como decía usted, dos tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1, que es más frecuente en personas jóvenes, que es una enfermedad autoinmune debido a una alteración del sistema inmune que ataca a las células del páncreas que producen insulina y al final acaba haciendo que el páncreas deje de fabricar insulina y entonces que los niveles de azúcar vayan aumentando. A cambio, en la diabetes de tipo 2, pues la alteración es debida a más estilos de vida inadecuados, como por ejemplo comidas con muchas grasas, poca actividad física, y entonces el problema es que la insulina que tenemos no funciona correctamente. Entonces las alteraciones son parecidas.
Llavors, aquests dos tipus de diabetis, si parlem d'edats, la primera es concentraria en menors de 30 anys i l'altra en una edat més avançada.
Correcte. Bueno, en teoría sí, en realidad, a causa de los cambios en el estilo de vida, también estamos observando casos de diabetes de tipo 2 en personas muy jóvenes y hasta en niños.
Això ja és més greu.
Eso es peligroso y como decías justamente, es la epidemia de este siglo. Bueno, de hecho, en la web de la Asociación Internacional, de la Federación Internacional de Diabetes, que es la que impulsa esta Jornada Mundial de la Diabetes, pues dicen que la diabetes es la cuarta nación más poblada del mundo, o sea que realmente tenemos muchísimas personas con diabetes. La forma más frecuente es esta, es la tipo 2, que es la que se vincula más con el estilo de vida.
¿Quins són els símptomes que ens poden alertar de que ja estem patint una diabetes?
En caso de aumentos muy importantes de los niveles de azúcar en sangre, los síntomas clásicos son tener mucha sed, necesidad de orinar muy frecuente y pérdida de peso. Estos son los síntomas y una sensación de hambre difícilmente controlable, sobre todo en niños.
¿Es posible que haya gente que sigue diabética y no se n'hagi adonat?
Casi un 50% de las personas, porque los síntomas en realidad aparecen por niveles de glicemias muy elevados, por encima de 250 o 300 miligramos de cilitro de glucosa. Realmente, en las fases iniciales, y estamos hablando más de la diabetes de tipo 2, que es la que tiene un comienzo mucho más difícil de detectar de cara a los síntomas, realmente es completamente asintomática, por lo que se dice que casi la mitad de los pacientes con diabetes no saben de tenerla.
El més important, per tant, és treballar en la prevenció i per prevenir-la, diríem que el millor consell és mantenir una alimentació sana i equilibrada.
Fundamental. La prevención, según algunos estudios, puede llegar a reducir de hasta un 70% los casos de diagnóstico de diabetes. Y los pilares fundamentales de la prevención, por supuesto, son una alimentación saludable, la dieta mediterránea, con mucha verdura, pescado, alimentos frescos, y sobre todo, fundamental también el papel de la actividad física, con la misma importancia de la nutrición, porque se ha demostrado hace 7 o 8 años en un artículo publicado sobre la revista de referencia que tenemos de medicina, que pacientes que tienen riesgo de desarrollar diabetes, pues tienen menos probabilidad de desarrollar la enfermedad si hacen actividad física que si toman pastillas.
Hem parlat de la prevenció, ara parlem del tractament. En els dos casos, tant en la diabetis 1 com en la diabetis 2, el tractament es diferencia?
Bueno, en la diabetes de tipo 1 la causa es una falta total de la producción de insulina, por lo tanto el tratamiento puede ser solo insulina. En la diabetes de tipo 2 En principio, el tratamiento es con pastillas, se llaman fármacos hipoglucemiantes orales, y luego, según la evolución de la enfermedad, puede evolucionar a la insulina. Y aquí hay una cosa muy importante, que no hemos dicho antes, fundamental para la prevención también concienciar a la gente, porque muchas veces pasa en la consulta que pues la gente piensa que la diabetes es cuando te pinchas insulina. En realidad, la alteración empieza mucho antes, también tomando pastillas. Uno es diabético y lo será toda la vida, sí, y por tanto tiene que tener un estilo de vida saludable.
Uh-huh. L'important és mantenir l'autocontrol perquè s'estiguin uns nivells de normalitat, podríem dir, no?
Correcto. Bueno, sí, tenemos niveles que se han ido, según las distintas guías clínicas, ajustando a las distintas características de las personas que afectadas por diabetes. Hay personas que tienen complicaciones ya bastante evolucionadas en las que el control a lo mejor no tiene que ser tan estricto, pero en el comienzo de la enfermedad siempre se recomienda un control muy estricto de los niveles de azúcar.
Abans hem parlat de l'exercici físic, però tinc entès que en alguns casos està contraindicat fer exercici.
Bueno, cuando hablamos de actividad física, realmente lo que se recomienda es 20-30 minutos paseando todos los días. Y entonces, esta es una actividad física aeróbica de baja intensidad al alcance de prácticamente todos y realmente no tiene muchas contraindicaciones. Actividades más pesadas, evidentemente con problemas de corazón o otras cosas, serían contraindicadas, pero esto es realmente al alcance de cualquier persona.
Uh-huh. ¿Podem parlar de possibles complicacions de la diabetes?
Pues la diabetes, y por esta razón es importante un control agresivo, o se dice intensivo, de la enfermedad desde el comienzo, porque se asocia con complicaciones en ojos, riñones y piernas. De hecho, es la primera causa de amputación en extremidades inferiores en el mundo occidental. Y entonces, todas estas complicaciones, ojos, riñones y piernas, se pueden prevenir actuando desde el comienzo de la enfermedad, tomando la enfermedad en serio, manteniendo un estilo de vida saludable, tomando el tratamiento como toca y intentando mantener los niveles de glicemia lo más controlados posible.
Per últim, doctor, quins són els últims avenços mèdics, el més recent que s'ha obtingut dels estudis?
Bueno, ahora, tanto por la diabetes de tipo 1 como por la diabetes de tipo 2, se están haciendo importantes avances. Están llegando nuevos tipos de insulina, están llegando nuevos fármacos que ayudan a limitar la necesidad de insulina y entonces que pues retrasan la progresión de la enfermedad, aunque los avances, digamos, más deseados, entre comillas, por los pacientes, como puede ser la insulina oral, como pueden ser otros fármacos, todavía tendrán un largo camino para llegar. En este momento, mientras que esperamos que lleguen pues estos nuevos tratamientos que nos podrán ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de estas personas, recalco la fundamental importancia de la prevención, tanto de la diabetes como de sus complicaciones.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim la seva participació en el programa d'avui. Mateo Fabi, endocrinòleg de l'Hospital General de Catalunya. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adiós.
Continuem ara parlant d'aquesta malaltia, però ara ho fem a través de la delegació local de l'Associació de Diabètics de Catalunya, Sabadell-Sant Cugat. Parlem amb la seva presidenta, la Llum Divina. Llum, molt bon dia. No. Doncs no tenim la Llum, que la recuperarem de seguida per poder parlar amb ella de quina és exactament la funció, el paper que fa aquesta delegació local, que té la seva seu a Sabadell, al carrer Galileu, i per tant ens explicarà què és el que han previst per a commemorar aquest Dia Mundial de la Diabetis, que tindrà lloc demà dissabte a tot el món, i que a Catalunya també, diguem que es commemorarà amb diferents activitats. Volem conèixer què és el que es farà a Sant Cugat, si hi ha prevista alguna activitat, i això ens ho haurà d'explicar la Llum. Amb ella també voldrem comentar exactament doncs quina quantitat de socis tenen a l'entitat de Sant Cugat. És una entitat que, com us deia abans, no té seu a la nostra ciutat, i si no, ens ho respondrà d'aquí uns instants, i que la té ubicada a la població de Sabadell. Tenim la Llum Divina. Sí, Llum, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Aneu bastant de bòlit, no?, aquests dies, molts compromisos i molta difusió que esteu fent de la celebració del Dia Mundial, no?
Sí, aquests dies intentem fer la màxima difusió possible del Dia Mundial i donar a conèixer a la majoria de la gent l'associació i que se n'adonin dels problemes que pot tenir no conèixer el que és aquesta malaltia i sobretot si no la tenen, o bueno, si la tenen i no ho saben.
Sí, és el que parlàvem amb el doctor fa uns instants, que és cert que hi ha molta gent que no sap que té aquesta malaltia i que pot passar un temps fins que ho descobreixen. Per cert, teniu actes previstos a Sant Cugat per commemorar aquest Dia Mundial?
Aquest any a Sant Cugat no. Tenim previst un acte a Sabadell, a l'Hospital Taulí, avui, i després a la població de Terrassa també tenen previstos actes, perquè l'associació té diferents delegacions, diferents entitats, bueno, diferents localitats, i a Terrassa també en tenen. Però aquest any a Sant Cugat no hem pogut arribar a preparar res.
Per cert, que a Sant Cugat no hi ha seu, la vostra seu està a Sabadell, no?
Sí, la seu de l'associació, que és Sabadell-Sant Cugat, està a Sabadell. Aleshores, normalment el que fem durant l'any és intentem fer activitats a Sant Cugat per donar a conèixer més l'associació i intentar, bueno, animar la gent de Sant Cugat a que ens ajudi i d'aquesta manera fer cada vegada més activitat a Sant Cugat.
Però teniu associats que són de Sant Cugat?
Sí, tenim associats que són de Sant Cugat, també en tenim de Rubí, bueno, és més o menys de tot el que pot ser tota la comarca de l'Eix Occidental, conjuntament amb la delegació que hi ha a Terrassa.
I com a delegació local, quin és el vostre paper? Quins serveis oferiu als associats?
Nosaltres com a delegació oferim diferents serveis. Tenim unes sessions de psicòloga, el que passa que, bueno, evidentment són el nostre centre, amb uns preus molt econòmics pels associats. També tenim servei de dietista per les persones que comencen, que tinguin més ajuda a l'hora d'elaborar els menús i saber què poden i què no poden menjar. Fem sessions, bueno, normalment són sessions mensuals on portem pues, metges o especialistes que puguin ajudar les persones i donar, conèixer millor la seva malaltia. Fem activitats conjuntes amb altres en totes les delegacions, com poden ser colònies a Setmana Santa i a l'estiu, pels nens amb diabetis, on els facilita una mica fora de l'entorn familiar, doncs, controlar la malaltia i tot això, amb nens que la pateixen igual que ells, no? I què més altres activitats fem? Sí, tenim una activitat, bueno, és la persona entre el que és la Conselleria d'Ensenyament i ABC, que és pels nens que debuten amb diabetis, a vegades les escoles no tenen prou coneixement o no en saben i tenen dubtes, no? Aleshores els facilita que vagi alguna persona, algun infermer, algun dietista, el que sigui a l'escola i els expliqui com han de tractar la malaltia, com han de tractar el nen al principi i que sàpiguen detectar qualsevol problema.
Ara no recordo si ho has citat, però em sembla que també teniu assessorament jurídic, perquè és cert que aquestes persones es troben amb algunes dificultats que han de poder resoldre, no?
Sí, a vegades però això, no? Aleshores tenen, bueno, el CEA general té assessorament jurídic per qualsevol problema que puguin tenir.
Durant l'any com es fa aquesta feina de conscienciació? És a dir, teniu una programació bastant activa o principalment ho centreu en unes èpoques concretes?
Durant l'any normalment fora de l'estiu, que evidentment l'activitat baixa, què passa? Nosaltres com delegació a Sabadell tenim una persona totes les tardes a la delegació per qualsevol dubte, sempre està totes les tardes, la tenim obert totes les tardes. Després, què passa durant l'any? De setembre, normalment, al mes de juny, intentem fer com mínim una activitat mensual. A altres èpoques, en moments puntuals, com potser ara el dia de, bueno, doncs això, pel dia de la diabetis, en fem més. I és això el que fem, bàsicament, aquí. El servei d'assessoria, pues, de la psicòloga i de la dietista, normalment és una o dues tardes al mes, depèn, una mica, també si n'hi ha més gent doncs es pot obrir i fer més dies, però normalment és això, la nostra delegació sí que és cert que està disponible totes les tardes de l'any, menys a l'agost que evidentment tanca.
El lema d'enguany és actua avui per canviar el demà, segueix una alimentació saludable. La conscienciació sempre va centrada en aquest punt, en el de l'alimentació?
Sí, bueno, amb l'alimentació també que no siguis una persona molt sedentària.
Ja té algun problema, la llum? Sí, t'estem sentint.
Vale, i sobretot que facis l'exercici, que no tinguis hàbits molt sedentaris, tot allò que facilita que el desenvolupament, bueno, que facilita que no tinguis ni massa sobrepès i que la teva vida sigui àgil i no faciliti la malaltia. Aquest any, a més, no m'ha casualitat que la Marató de TV3, com sabreu, va justament dedicat a aquests temes, vale, sobrepès i diabetis, perquè per la gent de la diabetis tipus 2 normalment va bastant lligat un tema a l'altre. La tipus 1 és diferent, aleshores normalment no va tan lligat, no? Però la tipus 2 sí que és cert que poden anar bastant lligades.
Doncs llum divina de la delegació Sabadell-Sant Cugat, de l'Associació de Diabètics de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver participat avui amb nosaltres.
I a vosaltres.
Gràcies i bon dia. I precisament, com deia la Llum, la Marató de TV3 enguany està dedicada a la diabetis i precisament des de Sant Cugat doncs hi ha diferents activitats, diferents propostes que es duran a terme coincidint algunes aquell dia, d'altres dies diferents, però anem a fer un ràpid repàs en el temps que ens queda per a aquestes activitats. Tenim en comunicació el president de Sant Cugat Creix, Albert Salaric. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Vosaltres participeu amb la Marató, amb una activitat que exactament inclou, diguem, com dues vessants, no? Aprofiteu el que seria la fotografia de tota la gent que integreu Sant Cugat Creix?
Sí, exacte.
I després sí, teniu una samarreta per a l'ocasió.
Sí, exacte. A veure, nosaltres vam fer l'any passat la primera foto de grup de tots els que formem Sant Cugat Creix. Aquest any tenim la novetat, doncs, que, bueno, repetim gairebé amb les mateixes dates, que serà el proper diumenge, al matí, 15 de novembre, a la plaça del Rei, davant del monestir, i aquest any tenim la novetat, o dues novetats, no? Una és la incorporació del júnior, no?, del júnior a Sant Cugat Creix, i l'altra és que li volem donar un sentit solidari a aquesta trobada de tota la comunitat, no?, que formem Sant Cugat Creix. Per tant, aquest sentit solidari li donem a través d'aquest acte que està amb la Marató, no?, amb la Marató d'enguany, que a més a més doncs encaixa perfectament amb moltes de les formacions que fem des de Sant Cugat Creix, com és els hàbits saludables i l'exercici, no? Que és un dels fets preventius per aquesta malalties, no? Per aquestes malalties.
Explica'ns...
Aleshores, doncs, això, nosaltres fem això, hi ha una samarreta comuna, que de fet per nosaltres doncs té molta importància, perquè és el primer element comú que tenim a Sant Cugat Creix, doncs serà doncs en un sentit solidari. Per tant, per nosaltres és important aquesta acció, no?
O sigui que la samarreta solidària que feu amb motiu de la Marató és la que portareu tots els membres, tot el grup de Sant Cugat Creix?
Sí, exacte, això és una, no, és un primer element comú que tenim, o sigui, fins ara no teníem cap element comú, tots els quatre clubs, i aquest serà el primer element comú, i li hem volgut donar aquest sentit solidari, i és un s'ha començat a distribuir doncs fa un parell de setmanes i continuarem fins al 13 de desembre per recollir el màxim de, diguéssim, d'aportacions a la Marató, amb una aportació doncs modesta i que volem donar-li aquest sentit solidari.
Una distribució que es fa entre les famílies dels membres de Sant Cugat Creix o és per al públic en general?
Sí, exacte. Això s'ha anat distribuint entre els esportistes de Sant Cugat Creix a través dels delegats on estan fent aquesta tasca, i el mateix diumenge a la plaça del Rei doncs també es podrà distribuir per tothom que ho vulgui i sumar-se a la fotografia que farem, no? O sigui que el mateix diumenge també es podrà obtenir. I no només acabar aquí, sinó que volem continuar-ho fent fins al dia 13 de desembre, que és el dia final de la Marató, no? Per tant, a través dels clubs doncs es podrà adquirir. Però diguéssim que li hem donat prioritat als esportistes en primer lloc, que són els que estan convocats per la per la fotografia de divendres.
Per la gent que vulgui contribuir i aconseguir aquesta samarreta, com s'haurà de fer? Fent un donatiu o heu estipulat un preu?
No, hem estipulat un preu per la samarreta i hi ha una part d'aquest preu, que la samarreta són 5 euros, i hi ha una part d'aquest preu que anirà al cos de la samarreta i l'altra anirà a la marató. O sigui, és tan senzill com això, i podrà contribuir-hi, doncs, això, vinguent, si s'acosta diumenge a la plaça del Rei, o si no, després posar-se en contacte amb qualsevol dels clubs del Creix, que la tenen a disposició.
Albert, quantes samarretes heu fet?
Doncs hem fet 1.500 samarretes i estaríem en disposició de fer-ne més en el cas que veiem que la, diguéssim,
que la gent la demanés. Molt bé, doncs Albert Sadarich, gràcies per haver participat també en aquest programa d'avui.
Moltes gràcies, Carme, a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Tenim també comunicació amb Jordi Calm del Pim Pam Punt, que també contribueix a recaptar fons per aquesta malaltia amb la marató de TV3. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Exactament, què és el que fareu?
A veure, aquest 12 i 13 de desembre nosaltres farem una activitat de venda de fanalets durant aquests dos dies. Vale? Durant aquests dos dies... Perdona, és que se sent eco.
Sí, se sent com si estiguessis tancat en un...
Sí,
amb una capsa. Et sents la teva veu.
Sí.
Bueno, tenim... No sé si tenim algun problema. Tu et suposa això un problema per poder...
Sí, una mica.
Una mica. No sé, si vols tornem.
Sí, ho intento.
Ho intentem a veure si és possible. O vale. Intenta buscar una altra ubicació a veure si no és tan molesta la comunicació.
Vale, vale.
Deies. Veure,
ara ja està, arreglat.
Molt bé.
Mira, t'explico. El 12 i 13 de desembre, vale, nosaltres estarem a la plaça Octavià venent fanalets de llum. Vale? Això ja ho vam fer l'any passat amb motiu de la marató de TV3. I el dia de la marató vam fer una encesa de fanalets en forma de cor, d'acord?
Uh-huh.
Aquest any repetim l'encesa de fanalets, aquest any tindrà una forma circular, d'acord? Aleshores, durant el dia 12 i 13 vendrem fanalets, però a part de vendre fanalets farem actuacions de diferents grups locals i de fora.
Actuacions musicals?
Musicals, vale? I de dansa, d'acord? Així ens vindrà els de Fem l'Indi, de Swing, per exemple, ens vindran el grup de sardanes de Sant Cugat, vindrà la Batuscola, vindrà una batucada de Cerdanyola, un grup de música també de Cerdanyola, vindran uns músics d'aquí a Sant Cugat, molt jovenets, que canten molt bé, d'acord? Vindrà el cos de dansa de l'Esbar, també, d'acord? Això durant el dia 12 i 13 de desembre, d'acord? Estaran distribuïts, nosaltres enviarem un cartell i on explicarà totes les actuacions que hi hauran durant aquests dos dies, des de les 10-11 del matí, més o menys, que començarem, fins a les 8 de la tarda, que acabarem els dos dies, d'acord? O sigui, els dos dies hi hauran actuacions durant tot el dia, menys a l'hora de dinar, que a l'hora de dinar descansaran les actuacions, però nosaltres seguirem allà venent aquestes bosses de llum, sí? Uh-huh. I la gent podrà venir-les a veure gratuïtament i de pas contribuir comprant un fanalet de llum. Llavors, el dia 13 de desembre, a les 7 de la tarda... plantarem tots aquests fanalets i farem l'encesa dels fanalets.
Molt bé. Última qüestió. Quants fanalets penseu vendre?
L'any passat en vam vendre a vora 200, uns 200 i poc. Aquest any esperem que siguin més. O sigui, nosaltres hem fet una comanda de 300 i ampliable. És a dir, si durant el dia 12 i 13, per l'any passat vam vendre en 200 en un dia. Aquest any hem ampliat i fem dos dies. D'acord? Uh-huh. I que esperem vendre entre 300 i 400 fanalets.
A quin preu, Jordi?
A la voluntat.
Voluntat.
Posarem un preu a partir de... per poder cobrir el cost que té el fanalet, però bueno, que en principi el que vulgui donar a la gent.
Uh-huh.
D'acord?
Perfecte. Doncs Jordi,
ja
que vagi molt bé.
Molt bé, i ens veiem per la marató.
Molt bé, perfectament, adéu. Gràcies, bon dia. Adéu-siau. I ara tenim comunicació amb el Ramon Casal del Senglar Orientació, que també contribueix. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De quina manera contribuireu?
Doncs nosaltres ja des de fa 26 anys que organitzem la cursa d'orientació de Sant Cugat, i des de fa 9 anys que la fem per la Marató de TV3. I llavors contribuïm amb tots els diners de les inscripcions, van a la guardiola de la Marató.
Uh-huh. Quina recaptació vau fer l'any passat?
Més de 3.000 euros.
Això, déu-n'hi-do, no està malament. Això traduït en participació de quanta gent estem parlant?
De més de 200 persones.
Més de 200. Que paguen la inscripció i fan algun donatiu més o només és inscripció?
Exacte, en principi és només inscripció, però també hi ha la possibilitat de fer donatiu i de fer donatiu encara que no es corri la cursa.
Uh-huh. La cursa d'orientació que feu com cada any, aquesta tindrà lloc el mateix dia de la marató, el dia 13.
Exacte, sí.
A les 10 del matí al Parc de la Pollancreda és la cita?
Exactament.
Molt bé, espereu tenir més participació aquest any?
Suposo que serà per un estil, normalment és de 200 a 300 persones cada any.
Mm-hmm. Molt bé, Ramon, doncs moltíssimes gràcies per haver participat també en aquest especial que hem dedicat a la diabetes amb motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia de demà dissabte. Ramon Casal, molt bon dia i gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia. Adéu.
I nosaltres arribem pràcticament al punt de donar pas a les notícies que arribaran en breu, en un minut, la informació. Després continuarem la segona hora del Sant Cugat a fons. Està dedicada a l'esport, perquè hi haurà tertúlia esportiva, i també parlarem d'un taller per identificar el patrimoni fotogràfic del municipi. Ho farem en companyia de l'Helena Minuesa, Pinzellades Culturals.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.